Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, titlla d'incomprensible la decisió del govern espanyol de vetar l'escorta policial al president Quim Torra durant la seva estada a Brussel·les. Montse Manent.
Buch ha anunciat que es demanaran explicacions a la propera reunió de la Junta de Seguretat ATAT, prevista pel 3 de març. Pel conseller, la decisió del Ministeri d'Interior és incongruent amb l'informe sobre seguretat emès pels Mossos d'Esquadra.
És una contradicció des del primer moment en el qual l'informe de seguretat que fan els Mossos d'Esquadra aconsella que hi hagi un president, el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, o consellers que vagin amb un equip de seguretat que protegeixin la seva persona. Val? Per tant, des d'entrada, quan algú ho denega, ja d'entrada sembla una incongruència, no?
Els municipis catalans es preparen per la vaga prevista per dijous. L'aturada l'ha convocat la intersindical CSC, però ja s'hi han adherit altres sindicats i entitats.
A Tarragona la convocatòria es clourà amb una concentració a la tarda davant la subdelegació del govern.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curto.
Una aturada que, malgrat estar convocada per la defensa dels drets dels treballadors, també exigirà la llibertat dels presos independentistes. En aquest sentit, Sergi Perelló, portaveu d'Intersindical CSC, celebra la transversalitat de la vaga.
La convocatòria de vaga té motivacions laborals i socials. El que nosaltres agraïm és que les entitats i el teixit social i polític del país s'hi afegeixin.
Fracàs de l'anomenada vaga de bitllets a les línies R3 i R4 de Rodalies Renfe. Una protesta convocada per plataformes d'usuaris en demanda de més seguretat.
Segons ha informat Renfe, el seguiment no ha estat majoritari. En declaracions a la xarxa, el portaveu de la plataforma d'afectats per la R4, Arnau Carné, ha reconegut que alguns usuaris han validat el bitllet i altres no.
Sí, hi havia de tot. Hi havia des de gent que entenia la reivindicació i s'hi sumava, o alguna que ja venia convençuda perquè ja sabia que es feia, i d'altra, doncs, que tampoc sabia molt que es feia aquesta vaga i que li feia més por i que preferia, doncs, validar el bitllet.
Móra d'Ebre s'estrena com a subseu del Mobile Week, la prèvia del Mobile World Congress de Barcelona.
Al llarg de la setmana, la capital de la Ribera d'Ebre acollirà prop de 40 activitats sobre tecnologies digitals.
Canal Terres de l'Ebre, Julià Alvesa.
Puigner ha apuntat que descentralitzar les activitats del Congrés és una eina per muscular el teixit tecnològic de Catalunya i així evitar un país que tingui un cap gran amb un cos petit.
Bé, tenim molts municipis i ciutats que estan fent coses molt ben fetes i que estan sent pioners en diferents àmbits d'aquestes tecnologies digitals, i una d'elles és aquesta comarca. Per això la vam triar.
A Sabadell, més de 1.000 escolars gaudiran de l'espectacle musical Acaba't la sopa, a la Sala Teatre.
Es tracta d'una producció que apropa la música als infants a través de la història d'una nena que no es vol acabar un plat de sopa.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
A més, dalt de l'escenari hi ha dues ballarines, un violí, un violoncel i un espectacular piano de cua. Tots són atractius per al professorat de la ciutat, que des del 2015 demanava que aquest muntatge tornés a la cartellera sabadellenca. Eulàlia Rivera és directora de la Sala Miguel Hernández.
Tot el treball de pedagògic que hi ha darrere d'aquests projectes de la Fundació són molt importants i estan molt ben valorats, no?
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica continua dominada per aquest anticicló ben ferm sobre nostra i que ben bé durarà fins al cap de setmana. Per tant, temps en conjunt tranquil, tot i que van apareixent alguns núvols baixos, sobretot a punts de la costa. Per tant, dilluns, vespre de dilluns, ben tranquil, amb algun núvol alt i prim, i aquests núvols baixos del litoral que han de tornar a extendre's a la zona del litoral i també arribar fins al prelitoral. Demà, dimarts, mateix tipus de temps, cel enserenat o entrenyenat per algun núvol alt i prim, i els núvols de la costa que també apareixeran al prelitoral i durant durant el matí a punts de la depressió central, localment a l'interior amb algun banc de boira. Aquests núvols ràpidament han d'anar a trencar-se, però com ha passat avui a la línia de la costa, algun d'anecdòtic al llarg del dia no acabarà de desaparèixer. També a la tarda hi haurà algun núvol d'evolució al Pirineu i altres núvols que arribaran des del nord afectant el quadrant nord-est, que deixaran el cel mig ennuvolat, però tot i aquests núvols, en cap indret de Catalunya esperem precipitació. La temperatura mínima i màxima similar, per tant, fresca a primeres hores del matí i ambient agradable al centre del dia. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals en tota aquesta xarxa viària propera a Barcelona. En repassem algunes, per exemple, la B23, en retencions entre Molins de Rei i el Papiol, en sentit Martorell. A la B24 s'alenteix la marxa a la zona de Pallejà i més endavant aturades d'un quilòmetre a Cervelló, en sentit sud, per enllaçar amb l'N340. I a l'extrem nord parlem de retencions a la C58 a Sant Quirze, en totes dues direccions, a Montcada, d'entrada a Barcelona. També veiem aturades, per exemple, a la C59, d'uns 2 quilòmetres, a Palau Solità i Plegamans, direcció nord, o a la Nacional 2, a Vilassar de Mar, sentit Mataró, just en aquesta zona, a la C60, també una cua d'un quilòmetre, al tram d'Argentona, direcció Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, qualifica de sorprenent la decisió del govern d'Espanya de no permetre que el president Quim Torra viatgi acompanyat d'escorta a l'acte que celebra avui a Brussel·les. Buch ha explicat que es tracta d'un canvi de criteri, ja que fins la setmana passada sempre s'havia autoritzat la sortida dels Mossos a l'estranger. El proper 4 de març se celebrarà una reunió per intentar solucionar aquesta qüestió i fins llavors Buch ha demanat que es torni al protocol habitual. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En una compareixença extraordinària, el conseller Miquel Buch ha explicat que, per raons de seguretat, els Mossos d'Esquadra consideraven necessari que Quim Torra viatgés a Brussel·les amb escorta, com ha fet altres vegades. Però, des de dijous, el Ministeri rebutja autoritzar que els Mossos que acompanyen el president puguin viatjar a l'estranger. Fons del Ministeri argumenten que no hi ha risc per a la integritat del president. Buch s'ha mostrat sobtat pel canvi de criteri i ha anunciat una propera trobada per intentar solucionar la qüestió.
Per tant, no entenem aquest canvi de criteri, ens sorprèn, i per tant, doncs, nosaltres ens emplacem el dia 4 de març a aquesta reunió, però fins al dia 4 demanem també al Ministeri que no canviï aquesta forma d'actuar fins que no es realitzi aquesta reunió del dia 4 i acabi autoritzant aquest servei de seguretat el molt honorable president i els diferents consellers que tenen previst viatjar internacionalment fins al dia 4 de març.
Miquel Buch ha qualificat d'incongruència la decisió del Ministeri de l'Interior, més quan la conferència de Quim Torra al Parlament Europeu va ser prohibida justament per raons de seguretat. Finalment, aquesta conferència, conjunta amb Carles Puigdemont, se celebra en un hotel de Brussel·les.
Mentrestant, a poques hores perquè reprengui el judici al procés, la protesta del món sobiranista es concentra en la vaga prevista per dijous 21 de febrer. L'aturada l'ha convocat la intersindical CSC, però ja s'hi han adherit altres sindicats i entitats. A Tarragona, la convocatòria es clourà amb votació a la tarda davant de la subdelegació del govern. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Una convocatòria a la qual s'han unit un bon gruix d'entitats sindicals, polítiques i socials. Una aturada que, malgrat estar convocada per la defensa dels drets dels treballadors, també exigirà la llibertat dels presos independentistes. En aquest sentit, Sergi Perelló, portaveu d'Intersindical CSC, celebra la transversalitat de la vaga.
La convocatòria de vaga té motivacions laborals i socials. El que nosaltres agraïm és que les entitats i el teixit social i polític del país s'hi afegeixi, perquè vol dir que entenen la necessitat que tenim de millorar la situació en què estem. I, per altra banda, nosaltres, com a sindicat republicà, donem suport a les mobilitzacions que hi hagi per la llibertat dels presos, però la convocatòria de vaga és per motivacions laborals i socials.
L'aturada clourà amb una manifestació que l'organització espera que sigui multitudinària.
I a Lleida, l'oposició demanarà al ple de la Paeria que es posicioni contra el judici als líders independentistes. El PDeCAT, la Crida CUP, en Comú de Lleida i Esquerra Republicana han presentat una moció conjunta que reclama l'alliberament dels líders empresonats i el retorn dels que estan a l'estranger. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Una setmana després d'haver començat el judici, Francesc Gavarrell, de la Crida, ha explicat que és necessari que l'Ajuntament de Lleida i el seu alcalde, Félix Larrosa, doni suport als polítics jutjats pel Tribunal Suprem de Madrid.
I cal obligar el ple de l'Ajuntament que es mulli, vull dir equip de govern i vull dir socis de govern, PSC amb silenci còmplice i Ciutadans i Partit Popular ja directament amb violència verbal i quasi diria física.
D'altra banda, el candidat del PDeCAT a la Paeria, Toni Postius, ha afegit que la situació política que viu Catalunya demana que l'Ajuntament de Lleida prengui partit.
El ple de l'Ajuntament, d'aquest tripartit del 155 que tenim a la ciutat de Lleida, ha rebutjat una i altra vegada condemnar aquesta violència, perseguir penalment el responsable d'aquelles càrregues mentre les persones que van ser agredides doncs han tingut que emprendre accions a títol individual o a través d'entitats.
La moció es presentarà al ple de la Paeria d'aquest divendres 22 de febrer.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Fracàs de l'anomenada vaga de bitllets a les línies R3 i R4 de Rodalies Renfe. Una protesta convocada per plataformes d'usuaris d'aquestes línies a través de les xarxes socials en protesta pels dos accidents mortals en menys de 3 mesos que han deixat 2 víctimes i desenes de ferits.
El col·lectiu Vaga de Trens ha fet córrer per les xarxes socials la vaga de bitllets, però el seguiment no ha estat majoritari, segons ha informat Renfe. De fet, i en declaracions a la xarxa, el portaveu de la plataforma d'afectades per la R4, Arnau Carné, ha reconegut que alguns usuaris han validat el bitllet i altres no.
Sí, hi havia de tot. Hi havia des de gent que entenia la reivindicació i s'hi sumava, o alguna que ja venia convençuda perquè ja sabia que es feia, i d'altra, doncs, que tampoc sabia molt que es feia aquesta vaga i que li feia més por i que preferia, doncs, validar el bitllet.
La preocupació per la seguretat de la línia va més enllà de Rodalies i s'estén a tota la línia R12 que uneix Lleida amb Manresa.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha alertat del mal estat de les infraestructures a la demarcació, tant viàries com ferroviàries.
Jo em jugo cada dia, quan vaig al Parlament de Catalunya, la vida a la A2, perquè està en un estat complicat a la carretera. Tenim que lamentar la N240 i 340, problemes de veritat amb molta mortalitat i no hi ha inversió. Tenim el bitllet de l'Avant, és més car el d'anar de Lleida a Barcelona que d'altres trajectes. Tenim aquesta línia R12 absolutament lamentable.
Solsona ha afegit que els alcaldes afectats aprofitaran la campanya electoral per incloure les infraestructures de Lleida en el debat electoral a Catalunya.
Móra d'Ebre, la comarca de la Ribera d'Ebre, s'ha estrenat avui com a subseu de la Mobile Week, la prèvia del Mobile World Congress de Barcelona. Al llarg de les setmanes duran a terme prop de 40 activitats sobre tecnologies digitals. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda.
Bona tarda. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha donat el tret de sortida a la programació. Puigneró ha apuntat que descentralitzar les activitats del Congrés és una eina per muscular el teixit tecnològic de Catalunya i així evitar un país que tingui un cap gran amb un cos petit.
Bé, tenim molts municipis i ciutats que estan fent coses molt ben fetes i que estan sent pioners en diferents àmbits d'aquestes tecnologies digitals i una d'elles és aquesta comarca. Per això la vam triar i molt contents de la rebuda que hem tingut aquí, molt contents també doncs, de la col·laboració, la cooperació que hi ha hagut per part del Consell Comarcal i també de tots els seus municipis.
El Consell Comarcal d'Ebre ha encetat el Mobile Week inaugurant l'espai de Coworking Coebre Lab, un espai que pretén ser un laboratori d'innovació social, digital i col·laborativa per a donar suport a emprenedors, empreses i administracions públiques locals.
La Generalitat no pot garantir la paralització del projecte per construir un parc eòlic a la Fatarella, a la Terra Alta. Des del territori s'hi oposen perquè consideren que la comarca està saturada pel que fa a aquest tipus d'energia. En declaracions a la xarxa, el delegat del govern a les Terres de l'Ebre ha alertat, però, que cal respectar els drets de les empreses inversores. Helena Puigdueta, bona tarda.
Bona tarda. Xavier Pallarès s'ha posicionat a favor de la Terra Alta, assegurant que la comarca ja ha complert amb el seu cupo d'energia eòlica i s'ha mostrat partidari de recol·locar en altres punts del país els nous projectes d'energia renovable per no saturar encara més aquest punt del territori ja massificat. Ara bé, el delegat del govern també ha reconegut que ara mateix no pot garantir si el projecte de la Fatarella Nord tirarà o no endavant. Quan se li ha preguntat directament sobre aquesta possibilitat, Pallarès ha contestat així.
Hem de saber com està aquest permís, hem de dir, escolta'm, a veure, quins permisos s'han donat, quines comissions d'urbanisme han superat, quins tràmits ambientals han superat, I quins permisos falten? Una vegada els nostres juristes ens diguen això es troba en este punt, nosaltres podrem decidir.
El delegat del govern a les Terres de l'Ebre confia poder donar resposta aquesta mateixa setmana a les veus d'ajuntaments i entitats socials contràries al projecte. Recordem que ara fa una setmana l'alcalde de la Fatarella, Francisco Blanc, acusava la Generalitat i el mateix delegat del govern, Xavier Pallarès, d'estar al darrere de la tramitació del parc eòlic i de fer-ho d'amagat del territori.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El sector carni de Lleida podrà exportar a través de la duana a Dollesa abans de l'estiu. Les obres ja han acabat i ja compten amb un veterinari com a responsable. Tot a l'espera dels darrers tràmits administratius per posar-la en marxa. D'aquesta manera, no caldrà anar a Barcelona per obtenir les certificacions necessàries per poder exportar productes carnis a altres països. UAU Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El president de JARC a Lleida, Joan Carles Massot, destaca que amb la unitat certificadora a la duana no caldrà fer tràmits a Barcelona.
Més que res, també, jo crec que el nostre objectiu pel territori de Lleida és poder aconseguir eines, poder donar facilitats, poder atreure a empreses que moltes vegades estan operant a la zona metropolitana de Barcelona i en aquest cas el que volem fer és atreure-les aquí i poder aconseguir algun dia un pool agroalimentari aquí a les Terres de Lleida. Jo crec que això seria bàsic, no?
Finalment, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que mitjançant aquesta unitat es podrà tramitar la documentació necessària per poder exportar animals vius, exportar productes d'origen animal de no consum humà, com la llana, la pell d'animal o el pinso, i també donar sortida a productes per a l'alimentació animal, medicaments veterinaris i productes zoosanitaris.
Al Garraf, la Fundació Miquel Agustí cada cop és més a prop d'aconseguir una denominació d'origen pròpia per l'espigall. Fa 6 anys que investiguen aquesta verdura autòctona que prové de la col al Parc Natural del Garraf amb l'objectiu de recuperar-ne el conreu. Canal Blau, Jordi Carrillo, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments el projecte d'investigació sobre l'espigall del Garraf es troba a la meitat de la segona fase, una fase que ha de servir per documentar les propietats de l'espigall de cara a sol·licitar una denominació d'origen i que certifiqui la seva qualitat. Els camps d'assaig de la Fundació Miquel Agustí es troben al Parc Natural del Garraf. Santi Llacuna, director del parc, ha explicat que un dels objectius del projecte és també reintroduir el conreu com una de les activitats econòmiques del parc.
Sobretot el tema de conreus s'ha anat avall, de l'època que hi havia molta vinya amb el... degut a la filoxera va desaparèixer pràcticament tot el tema de conreu, ha quedat de manera relictual, i una manera de recuperar el tema de conreu doncs pot ser una varietat com aquesta.
L'espigall és una varietat de col que es produeix exclusivament al Garraf. Fa uns anys va estar a punt de desaparèixer per la poca sortida comercial.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Sant Cugat del Vallès, on el ple municipal ha donat llum verda aquesta tarda a l'elaboració d'un mapa dels anomenats espais de la por. Són indrets de la ciutat on les dones del municipi se senten més insegures. L'any passat es van denunciar a Sant Cugat 14 delictes contra la llibertat sexual, segons dades dels Mossos. Cugat.cat, Sergio Morales.
L'Ajuntament de Sant Cugat treballarà de forma activa contra la inseguretat a la qual s'enfronten, sobretot, les dones. Tots els regidors han donat llum verda perquè s'elabori un mapa amb els espais de la por de la ciutat, és a dir, aquells llocs més insegurs per a les dones i on s'haurà de treballar per revertir la situació, ja sigui millorant la il·luminació o intensificant la vigilància. El text també preveu que els consells de barri organitzin tallers de debat i marxes exploratòries, rutes urbanes fetes per dones que permeten comprovacions in situ d'aquests espais susceptibles de ser perillosos. A més, l'Ajuntament elaborarà una enquesta a les dones per saber quines zones habiten per por. A tot això se li afegeix que des del consistori s'impulsaran formacions específiques amb perspectiva de gènere al personal d'urbanisme.
A Bellcaire d'Empordà, els veïns continuen fent pressió per evitar que s'aprovi definitivament el polèmic projecte d'aeròdrom amb museu de vol. Això sí, reconeixen que podria ser un bon incentiu per l'economia de la zona. Ara està en plena fase d'al·legacions, després que el consistori aprovés fa uns dies aixecar la suspensió sobre la seva tramitació. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
La majoria de veïns del municipi de Bellcaire d'Empordà no estan a favor de la construcció de l'aeròdrom i fins i tot han creat una plataforma veïnal contrària al projecte, formada per més d'un centenar de persones. Montserrat Nadal és veïna de Bellcaire d'Empordà.
Primerament que perdrem una imatge molt i molt maca,
que és de l'esplanada d'aquí de Tor, de la Tallada, i bé, i que la majoria de gent està en contra.
Per altra banda, són diverses les opinions sobre si aquest podria potenciar econòmicament la zona. Tot i estar en contra del projecte, molts veïns reconeixen que possiblement sí que atrauria més visitants al municipi. Xavier Martí és veí de Bellcaire d'Empordà.
S'hauria d'analitzar, els tècnics haurien de mirar aviam si hi ha de fer molta fressa, que els veïns sí que quedarien gaire perjudicats pel soroll i així, però pot ser bo per desenvolupar la zona.
Pel que fa a la seguretat, alguns veïns defensen que si el projecte està ben estudiat, actualment no tindria per què tenir cap perill.
En cultura, a Sabadell, més de 1.000 escolars gaudiran de l'espectacle Acaba't la sopa a la Sala Teatre. Es tracta d'una producció que apropa la música als infants a través de la història d'una nena que no es vol acabar un plat de sopa. Des de melodies medievals, passant per Bach i fins als Beatles, l'espectacle compta amb una proposta pedagògica dissenyada per l'ocasió. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. A més, dalt de l'escenari hi ha dues ballarines, un violí, un violoncel, un clarinet i un espectacular piano de cua. Tots són atractius per al professorat de la ciutat que des del 2015 demanava que aquest muntatge tornés a la cartellera sabadellenca. Eulàlia Rivera és directora de la Sala Miguel Hernández.
La posta escènica, la qualitat musical, tot el treball de pedagògic que hi ha darrere d'aquests projectes de la Fundació són molt importants i estan molt ben valorats, no? Per tant, moltes gràcies per seguir apostant pel projecte de la sala a la nostra ciutat.
En total, més de 1.000 escolars podran gaudir d'aquesta producció, que ha esgotat les localitats per totes les funcions en cartell. Seran els dies 19 i 20 de febrer en 4 sessions matinals a un preu de 6 euros.
En commemoració als 80 anys del final de la Guerra Civil Espanyola, l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha fet un mapa virtual dels bombardejos que va patir el municipi. Un mapa que ja es pot consultar a internet. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí, bona tarda.
Bona tarda. A la pàgina s'hi pot trobar un mapa interactiu on estan marcats els diferents punts que varen ser bombardejats, amb les dades més rellevants i un dietari que recull les transcripcions dels principals documents dipositats a l'Arxiu Municipal, com estadístiques oficials, informes de la Creu Roja o diaris personals. Josep Auladell és tècnic de l'Arxiu Municipal.
Veiem el plànol de Sant Feliu i en allà veiem marcats tots els espais on varen caure les bombes, per dir-ho planament, no? Llavors, clicant sobre cada un d'aquests llocs, a part que tenim un llistat al costat, obtenim, doncs, tant el dia i l'hora del bombardeig, els avions que intervenen, el número de bombes que cauen.
Aquesta eina recopila d'una manera planera i exhaustiva tota la informació que actualment es disposa sobre els bombardejos a Sant Feliu de Guíxols.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, tot preparat per al Barcelona Spain Masters de bàdminton, prova del circuit mundial.
Que jugarà des d'aquest dimarts i fins diumenge al pavelló de la Vall d'Hebron de la capital catalana. Hi haurà presència d'esportistes de l'associació Granollers Esportiva, com són Blanca i Laura Lucas, Marc Gallardo i Bernat Amaya.
En bàsquet, el Joventut de Badalona fitxa Nobel Bungulu Kolo.
L'Ale Congolès, amb passaport francès, signa fins a final de temporada. El nou jugador verd i negre cobrirà la baixa de Shaun Dawson, lesionat de llarga durada. Nobel prové de l'Evaluar francès i podria debutar amb la penya al pròxim partit oficial, diumenge 3 de març, al Fuenlabrada.
En patinatge artístic, el Girona destrona l'Olot i guanya el campionat de Catalunya.
Ho ha fet per segona competició consecutiva, la modalitat de grups gran show. El conjunt garrotxí ha acabat segon, la tercera posició ha estat per al Masnou. En grups de show petits, títol per l'Aldea, seguit del Massanet i el Tona. En quartets, el títol català ha estat per al Foment Cardoní, mentre que en grups júniors la victòria es va quedar a la capital del Baix Camp, on el Reus va superar el Bescanó i el Tordera.
En hoquei sobre patins, tres equips catalans passen a la final a 4 de la Lliga Europea Femenina.
Són el Voltregà, el Manlleu i el Palau. Les de Sant Hipòlit van remuntar l'eliminatòria després de guanyar el Benfica al partit de tornada, 3-1. Escoltem la jugadora del Voltregà, Anna Romero.
Estem que encara no ens ho creiem,
però bueno, estem contentes perquè estem a les semifinals de la Copa d'Europa i és una cosa molt gran. Quedaven exactament 12 segons i no sé, una jugada d'aquestes embolicada dins l'àrea, em sembla que va ser la Judit que l'ha acabat rematant i bueno, que ha entrat. Són com sentiments i emocions així una mica contraposades, no? Perquè al final no t'ho acabes de creure, no?
Per la seva banda, el Manlleu va caure a Gijón 4-3, però va fer bo el 5-0 aconseguit en el partit d'anada. Al seu torn, les de Palau Solità i Plegamans van superar el tràmit a la pista del Noisy-le-Grand en guanyar per 1-4 després del 10-0 del primer partit.
La Copa de la Princesa d'Hoquei Patins és per al Palafrugell.
Els del Baix Empordà es va imposar als penals del Liceo B en la final disputada a la pista dels Gallecs. El partit va acabar 3-3 i als penals els jugadors dirigits per Xevi García es van imposar per 3-2. És el segon títol per al Palafrugell després de l'aconseguit fa dues temporades.
Una nova Copa de Waterpolo per l'Atlètic Barceloneta.
Els mariners es van imposar al Mediterrani 12-2 en una final disputada a la piscina Joan Serra de Mataró. Els de Xus Martín van dominar el partit de principi a fi per acabar aixecant el títol. És la 15a Copa en el palmarès del Barceloneta, 7a de seguida de les últimes 14 finals disputades consecutives.
En futbol, la segona B, el Lleida Esportiu, torna al camí de la victòria.
Els del Segrià tanquen una ratxa de 6 partits sense guanyar després d'imposar-se a l'Atlètic Llevant per 1-0. Amb aquest triomf, el Lleida puja a la tercera plaça en aprofitar-se de la derrota del Cornellà, ara 5è, al camp de l'Hèrcules.
I a tercera divisió, l'Hospitalet és més líder.
Els riberencs es van imposar a la Pobla per 1-2, o ara treuen 3 punts al segon, que és el Prat. Els Pota Blava van golejar per 0-5 al Sant Cristóbal i superen el Llagostera, que va caure contra el Sant Andreu també per 1-2. El Terrassa continua quart, malgrat que es va veure sorprès al seu estadi per l'Horta, en caure per 0-2. Precisament els barcelonins ara són cinquens després de superar l'Europa, que aquesta jornada descansava. A la zona baixa entra en descens l'Escó després de la seva derrota contra el Sant Feliuenc i la victòria del Castelldefels a Sants per 0-2.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira, el control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
La Diputació de Barcelona garanteix la igualtat d'oportunitats, l'equilibri territorial i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans de la demarcació. Entra a diva.cat/connectem i descobreix que connectem molt més del que t'imagines. Diputació de Barcelona.
Sexy. Anna Mora, Llibreria Macondo.
El año del pensamiento mágico, de Jean Didion, publicada per Literatura Random House. Aquest llibre costa una mica de recomanar perquè parla d'un tema que no ens agrada massa. Parla del dol, de la supervivència després del dol. Jean Didion escriu per entendre què li ha passat. Ella és una escriptora d'èxit, el seu marit també, han viscut a Califòrnia, a Nova York, tenen una filla que s'acaba de casar i la seva vida funciona perfectament. Tenen a prop de 70 anys i un desembre del 2003 la seva filla es posa malalta. Una grip normal la portarà a l'UCI. El dia 30 de desembre tornen els seus pares a casa després d'haver estat amb ella i el marit de la Jean Didion pateix un infart i morirà. La Jean Didion ha d'enfrontar-se el 2004 a la malaltia de la seva filla, que estarà ingressada molts mesos, i el dol. El dol i el sinsentit de no entendre què ha passat.
El matrimonio es memoria y el matrimonio es tiempo. El matrimonio no es solo tiempo, también es, paradójicamente, la negación del tiempo. Me pasé 40 años viéndome a mí misma con los ojos de John y no envejecía. Y este último año, por primera vez desde que me he visto a mí misma con los ojos de otra gente. La vida cambia en un instante. Te sientas a cenar y la vida que conocías se acaba.
Gideon s'enfrontarà a la malaltia alhora que paeix el dol, i tot que continua amb la seva vida, buscant respostes a la literatura, busca saber, busca entendre. Ella no busca sortides fàcils, ella vol que la ferida sagni, no vol taponar-la, sap que necessita que el dolor faci el que hagi de fer. Ella reconeix el dolor, s'allunya, s'apropa i deixa que aquest dolor es converteixi en alguna cosa que algun dia li sigui útil.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, titlla d'incomprensible la decisió del govern espanyol de vetar l'escorta policial al president Quim Torra durant la seva estada a Brussel·les. Montse Manent.
Buch ha anunciat que es demanaran explicacions a la propera reunió de la Junta de Seguretat prevista pel 3 de març. Pel conseller, la decisió del Ministeri d'Interior és incongruent amb l'informe sobre seguretat emès pels Mossos d'Esquadra.
És una contradicció des del primer moment en el qual l'informe de seguretat que fan els Mossos d'Esquadra aconsella que hi hagi un president, el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, o consellers que vagin amb un equip de seguretat que protegeixin la seva persona. Val? Per tant, des d'entrada, quan algú ho denega, ja d'entrada sembla una incongruència, no?
Els municipis catalans es preparen per la vaga prevista per dijous. L'aturada l'ha convocat la intersindical CSC, però ja s'hi han adherit altres sindicats i entitats.
A Tarragona la convocatòria es clourà amb una concentració a la tarda davant la subdelegació del govern.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Una aturada que, malgrat estar convocada per la defensa dels drets dels treballadors, també exigirà la llibertat dels presos independentistes. En aquest sentit, Sergi Perelló, portaveu d'Intersindical CSC, celebra la transversalitat de la vaga.
La convocatòria de vaga té motivacions laborals i socials. El que nosaltres agraïm és que les entitats i el teixit social i polític del país s'hi afegeixin.
Fracàs de l'anomenada vaga de bitllets a les línies R3 i R4 de Rodalies Renfe. Una protesta convocada per plataformes d'usuaris en demanda de més seguretat.
Segons ha informat Renfe, el seguiment no ha estat majoritari. En declaracions a la xarxa, el portaveu de plataformes afectades per la R4, Arnau Carné, ha reconegut que alguns usuaris han validat el bitllet i altres no.
Sí, hi havia de tot. Hi havia des de gent que entenia la reivindicació i s'hi sumava, o alguna que ja sabia, ja venia convençuda perquè ja sabia que es feia, i d'altra, doncs, que tampoc sabia molt que es feia aquesta vaga i que li feia més por i que preferia, doncs, validar el bitllet.
Móra d'Ebre s'estrena com a subseu de la Mobile Week, la prèvia del Mobile World Congress de Barcelona.
Al llarg de la setmana, la capital de la Ribera d'Ebre acollirà a prop de 40 activitats sobre tecnologies digitals.
Canal Terres de l'Ebre, Julià Alvesa.
Puigner ha apuntat que descentralitzar les activitats del Congrés és una eina per muscular el teixit tecnològic de Catalunya i així evitar un país que tingui un cap gran amb un cos petit.
Bé, tenim molts municipis i ciutats que estan fent coses molt ben fetes i que estan sent pioners en diferents àmbits d'aquestes tecnologies digitals, i una d'elles és aquesta comarca. Per això la vam triar.
A Sabadell, més de 1.000 escolars gaudiran de l'espectacle musical L'Acaba't la sopa a la Sala Teatre.
Es tracta d'una producció que apropa la música als infants a través de la història d'una nena que no es vol acabar un plat de sopa.
Ràdio Sabadell, Pere Gallifa.
A més, dalt de l'escenari hi ha dues ballarines, un violí, un violoncel, un clarinet i un espectacular piano de cua. Tots són atractius durant de la ciutat, que des del 2015 demanava que aquest muntatge tornés a la cartellera sabadellenca. Eulàlia Rivera és directora de la Sala Miguel Hernández.
Tot el treball de pedagògic que hi ha darrere d'aquests projectes de la Fundació són molt importants i estan molt ben valorats, no?
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Bona tarda. La situació meteorològica continua dominada per aquest anticicló ben ferm sobre nostra i que ben bé durarà fins al cap de setmana. Per tant, temps en conjunt tranquil, tot i que van apareixent alguns núvols baixos, sobretot a punts de la costa. Per tant, dilluns, vespre de dilluns, ben tranquil, amb algun núvol alt i prim, i aquests núvols baixos del litoral que han de tornar a extendre's a la zona del litoral i també arribar fins al prelitoral. Demà, dimarts, mateix tipus de temps, cel enserenat o entrenyat o algun núvol alt i prim, i els núvols de la costa que també apareixeran al prelitoral i durant el matí a punts de la depressió central, localment a l'interior amb algun banc de boira. Aquests núvols ràpidament han d'anar a trencar-se, però com ha passat avui a la línia de la costa, algun d'anecdòctic al llarg del dia no acabarà de desaparèixer. També a la tarda hi haurà algun núvol d'evolució al Pirineu i altres núvols que arribaran des del nord afectant el quadrant nord-est, que deixaran el cel mig ennuvolat, però tot i aquests núvols en cap indret de Catalunya esperem precipitació. La temperatura mínima i màxima similar, per tant fresca a primeres hores del matí i ambient agradable al centre del dia. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. En general no és una tarda massa complicada. En aquesta xarxa viària, de mica en mica ja millora la situació. Queden algunes vies properes a Barcelona un pèl més carregades. És cert que hi ha aturades, per exemple, a la B24 d'un quilòmetre, a Cervelló, en sentit sud, per enllaçar amb l'N340. O també queden aturades puntuals a la C59, 1-2 quilòmetres, a Palau-Solità i Plegamans, en direcció nord. També veiem un tram de retencions a l'N2, bàsicament ara ja a lentitud, a la zona de Calella, també de Pineda de Mar, en tots dos sentits de la marxa. Per tant, algunes vies que van un pèl més carregades, però com et deia, en general, la tarda no és massa complicada en aquesta xarxa viària. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, qualifica de sorprenent la decisió del govern d'Espanya de no permetre que el president Quim Torra viatgi acompanyat d'escorta a l'acte que celebra avui a Brussel·les. Buch ha explicat que es tracta d'un canvi de criteri, ja que fins la setmana passada sempre s'havia autoritzat la sortida de Mossos a l'estranger. El proper 4 de març se celebrarà una reunió per intentar solucionar aquesta qüestió i fins llavors Buch ha demanat que es torni al protocol habitual. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. En una compareixença extraordinària, el conseller Miquel Buch ha explicat que, per raons de seguretat, els Mossos d'Esquadra consideraven necessari que Quim Torra viatgés a Brussel·les amb escorta, com ha fet altres vegades. Però, des de dijous, el Ministeri rebutja autoritzar que els Mossos que acompanyen el president puguin viatjar a l'estranger. Fons del Ministeri argumenten que no hi ha risc per a la integritat del president. Buch s'ha mostrat sobtat pel canvi de criteri i ha anunciat una propera trobada per intentar solucionar la qüestió.
Per tant, no entenem aquest canvi de criteri, ens sorprèn i, per tant, doncs, nosaltres ens emplacem el dia 4 de març a aquesta reunió, però fins al dia 4 demanem també al Ministeri que no canviï aquesta forma d'actuar fins que no es realitzi aquesta reunió del dia 4 i acabi autoritzant aquest servei de seguretat el molt honorable president i els diferents consellers que tenen previst viatjar internacionalment fins al dia 4 de març.
Miquel Buch ha qualificat d'incongruència la decisió del Ministeri de l'Interior. Més, quan la conferència de Quim Torra al Parlament Europeu va ser prohibida justament per raons de seguretat.
Al llarg de la conferència, que ha acabat fa tot just uns minuts, Quim Torra ha retret al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, la prohibició de celebrar-la a l'hemicicle comunitari.
A més, ha lamentat que la censura hagi arribat al mateix temps que el Parlament accepta una conferència de Vox. Torra també ha fet referència al judici i ha demanat als polítics europeus que els segueixin cada dia per veure com la Fiscalia, assegura Torra, menteix descaradament. El president també s'ha mostrat disposat a comprometre la seva llibertat personal per defensar el dret de l'autodeterminació. De la seva banda, Carles Puigdemont, el silenci d'Europa davant la situació de presó dels líders independentistes.
I mentrestant, a poques hores perquè es reprengui el judici al procés, la protesta del món sobiranista es concentra en la vaga prevista per dijous 21 de febrer. L'aturada l'ha convocat la intersindical CSC, però ja s'hi han adherit altres sindicats i entitats. A Tarragona, la convocatòria es clourà amb una concentració a la tarda davant la subdelegació del govern. Ràdio Ciutat de Tarragona, Arnau Curtó.
Una convocatòria a la qual s'han unit un bon gruix d'entitats sindicals, polítiques i socials. Una aturada que, malgrat estar convocada per la defensa dels drets dels treballadors, també exigirà la llibertat dels presos independentistes. En aquest sentit, Sergi Perelló, portaveu d'Intersindical CSC, celebra la transversalitat de la vaga.
La convocatòria de vaga té motivacions laborals i socials. El que nosaltres agraïm és que les entitats i el teixit social i polític del país s'hi afegeixi, perquè vol dir que entenen la necessitat que tenim de millorar la situació en què estem. I, per altra banda, nosaltres, com a sindicat republicà, donem suport a les mobilitzacions que hi hagi per la llibertat dels presos, però la convocatòria de vaga és per motivacions laborals i socials.
L'aturada clourà amb una manifestació que l'organització espera que sigui multitudinària.
I a Lleida, l'oposició demanarà al ple de la Paeria que es posicioni contra el judici als líders independentistes. El PDeCAT, la Crida CUP, Comú de Lleida i Esquerra Republicana han presentat una moció conjunta que reclama l'alliberament dels líders empresonats i el retorn dels que estan a l'estranger. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Una setmana després d'haver començat el judici, Francesc Gavarrell, de la Crida, ha explicat que és necessari que l'Ajuntament de Lleida i el seu alcalde, Félix Larrosa, doni suport als polítics jutjats pel Tribunal Suprem de Madrid.
I cal obligar el ple de l'Ajuntament que es mulli, vull dir equip de govern i vull dir socis de govern, PSC amb silenci còmplice i Ciutadans i Partit Popular ja directament amb violència verbal i quasi diria física.
D'altra banda, el candidat del PDeCAT a la Paeria, Toni Postius, ha afegit que la situació política que viu Catalunya demana que l'Ajuntament de Lleida prengui partit.
El ple de l'Ajuntament, d'aquest tripartit del 155 que tenim a la ciutat de Lleida, ha rebutjat una i altra vegada condemnar aquesta violència, perseguir penalment el responsable d'aquelles càrregues, mentre les persones que van ser agredides doncs han tingut que emprendre accions a títol individual o a través d'entitats.
La moció es presentarà al ple de la Paeria d'aquest divendres 22 de febrer.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Fracàs de l'anomenada vaga de bitllets a les línies R3 i R4 de Rodalies Renfe. Una protesta convocada per plataformes d'usuaris d'aquestes línies a través de les xarxes socials en protesta pels dos accidents mortals en menys de 3 mesos que han deixat dues víctimes i desenes de ferits.
El col·lectiu Vaga de Trens ha fet córrer per les xarxes socials la vaga de bitllets, però el seguiment no ha estat majoritari, segons ha informat Renfe. De fet, i en declaracions a la xarxa, el portaveu de la plataforma d'afectades per la R4, Arnau Carné, ha reconegut que alguns usuaris han validat el bitllet i d'altres no.
Sí, hi havia de tot. Hi havia des de gent que entenia la reivindicació i s'hi sumava, o alguna que ja venia convençuda perquè ja sabia que es feia, i d'altra, doncs, que tampoc sabia molt que es feia aquesta vaga i que li feia més por i que preferia, doncs, validar el bitllet.
La preocupació per la seguretat de la línia va més enllà de Rodalies i s'estén a tota la R12, coneix Lleida amb Manresa.
En declaracions a la xarxa, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha alertat del mal estat de les infraestructures a la demarcació, tant viàries com ferroviàries.
Jo em jugo cada dia, quan vaig al Parlament de Catalunya, la vida a la A2, perquè està en un estat complicat a la carretera. Tenim que lamentar la N240 i 340, problemes de veritat amb molta mortalitat i no hi ha inversió. Tenim el bitllet de l'Avant, és més car el d'anar de Lleida a Barcelona que d'altres trajectes. Tenim aquesta línia R12 absolutament lamentable.
Solsona ha afegit que els alcaldes afectats aprofitaran la campanya electoral per incloure les infraestructures de Lleida en el debat electoral a Catalunya.
Móra d'Ebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre, s'ha estrenat avui com a subseu de la Mobile Week, la prèvia del Mobile World Congress de Barcelona. Al llarg de les setmanes duran a terme a prop de 40 activitats sobre tecnologies digitals. Canal Terres de l'Ebre, Julià Albesa, bona tarda.
Bona tarda. El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha donat el tret de sortida a la programació. Puigneró ha apuntat que descentralitzar les activitats del Congrés és una eina per muscular el teixit tecnològic de Catalunya i així evitar un país que tingui un cap gran amb un cos petit.
Bé, tenim molts municipis i ciutats que estan fent coses molt ben fetes, sent pioners en diferents àmbits d'aquestes tecnologies digitals, i una d'elles és aquesta comarca. Per això la vam triar. i molt contents de la rebuda que hem tingut aquí, molt contents també doncs, de la col·laboració, la cooperació que hi ha hagut per part del Consell Comarcal i també de tots els seus municipis.
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha encetat el Mobile Week inaugurant l'espai de Coworking Coebre Lab, un espai que pretén ser un laboratori d'innovació social, digital i col·laborativa per a donar suport a emprenedors, empreses i administracions públiques locals.
Detingut a Sabadell, un ciutadà italià ha fugit de la justícia d'aquest país després d'haver estat condemnat a cadena perpètua. L'home, acusat d'un doble crim a Itàlia, s'amagava en un pis de la capital del Vallès Occidental. Ràdio Sabadell, Núria García, bona tarda.
Bona tarda. La Policia Nacional ha dut a terme les investigacions després que fa un parell de mesos la policia italiana els posés en alerta. Ara l'operació ha culminat amb la detenció d'aquest home que s'amagava en un domicili de Sabadell amb una carta d'identitat italiana per eludir la justícia. A més, també es va determinar que l'individu freqüentava una associació canàbica i que podria estar venent drogues a petita escala. De fet, en el moment de la detenció, l'home duia documentació falsa i 2.100 euros en bitllets de diferent valor. Els fets pels quals l'home havia estat condemnat a cadena perpètua van tenir lloc a Itàlia l'any 2012. L'ara detingut i el seu germà van disparar contra dos ciutadans albanesos com a venjança per haver ultratjat l'honor de la seva família. En un primer moment, un tribunal italià va absoldre l'home de tota responsabilitat, però finalment se'l va condemnar a cadena perpètua. Ara l'Audiència Nacional Espanyola haurà de determinar si se l'extradita a Itàlia perquè compleixi la seva condemna.
I a Berga, els Mossos han detingut un home per intentar agredir sexualment a una dona de 72 anys al carrer.
Els fets van passar ahir al vespre al carrer Gran Via de la capital del Berguedà. Van ser els veïns qui van donar l'avís a la policia alertats pels crits de la víctima. Els agents van poder detenir el presumpte agressor, un home de 33 anys, al lloc dels fets. Se l'acusa d'un delicte d'agressió sexual i demà ha de passar a disposició judicial.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
El sector carni de Lleida podrà exportar a través de la duana a Dollesa abans de l'estiu. Les obres ja han acabat i ja compten amb un veterinari com a responsable. Tot a l'espera dels darrers tràmits administratius per posar-la en marxa. D'aquesta manera, no caldrà anar a Barcelona per obtenir les certificacions necessàries per poder exportar productes carnis a altres països. Ho ha Lleida Ràdio, Marc Perelló.
El president de JARC a Lleida, Joan Carles Massot, destaca que amb la unitat certificadora a la duana no caldrà fer tràmits a Barcelona.
Més que res, també, jo crec que el nostre objectiu pel territori de Lleida és poder aconseguir eines, poder donar facilitats, poder atraure a empreses que moltes vegades estan operant a la zona metropolitana de Barcelona i en aquest cas el que volem fer és atraure-les aquí i poder aconseguir algun dia un pool agroalimentari aquí a les Terres de Lleida. Jo crec que això seria bàsic, no?
Finalment, el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín, ha explicat que mitjançant aquesta unitat es podrà tramitar la documentació necessària per poder exportar animals vius, exportar productes d'origen animal de no consum humà, com la llana, la pell d'animal o el pinso, i també donar sortida a productes per a l'alimentació animal, medicaments veterinaris i productes zoosanitaris.
Al Garraf, la Fundació Miquel Agustí cada cop és més a prop d'aconseguir una denominació d'origen pròpia per l'espigall. Fa 6 anys que investiguen aquesta verdura autòctona que prové de la col al Parc Natural del Garraf amb l'objectiu de recuperar-la al conreu. Canal Blau, Jordi Carrillo, bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments, el projecte d'investigació sobre l'espigall del Garraf es troba a la meitat de la segona fase, una fase que ha de servir per documentar les propietats de l'espigall de cara a sol·licitar una denominació d'origen i que certifiqui la seva qualitat. Els camps d'assaig de la Fundació Miquel Agustí es troben al Parc Natural del Garraf. Santi Llacuna, director del parc, ha explicat que un dels objectius del projecte és també reintroduir el conreu com una de les activitats econòmiques del parc.
Sobretot el tema de conreus s'ha anat avall de l'època que hi havia molta vinya amb el... degut a la filoxera va desaparèixer pràcticament tot el tema de conreu, ha quedat de manera relictual, i una manera de recuperar el tema de conreu doncs pot ser una varietat com aquesta.
L'espigall és una varietat de col que es produeix exclusivament al Garraf. Fa uns anys va estar a punt de desaparèixer per la poca sortida comercial.
Repassem altres notícies destacades del dia, començant a Bellcaire d'Empordà, on els veïns continuen fent pressió per evitar que s'aprovi definitivament el polèmic projecte d'aeròdrom amb museu de vol. Això sí, reconeixen que podria ser un bon incentiu per l'economia de la zona. Ara està en plena fase d'al·legacions, després que el Consell fa uns dies aixecar la suspensió sobre la seva tramitació. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
La majoria de veïns del municipi de Bellcaire d'Empordà no estan a favor de la construcció de l'aeròdrom i fins i tot han creat una plataforma veïnal contrària al projecte, formada per més d'un centenar de persones. Montserrat Nadal és veïna de Bellcaire d'Empordà.
Primerament que perdrem una imatge molt i molt maca, que és de l'esplanada d'aquí de Tor, de la Tallada, i bé, i que la majoria de gent estan en contra.
Per altra banda, són diverses les opinions sobre si aquest podria potenciar econòmicament la zona. Tot i estar en contra del projecte, molts veïns reconeixen que possiblement sí que atrauria més visitants al municipi. Xavier Martí és veí de Bellcaire d'Empordà.
S'hauria d'analitzar, els tècnics haurien de mirar aviam si hi ha de fer molta fressa, que els veïns si quedarien gaire perjudicats pel soroll i així, però pot ser bo per desenvolupar la zona.
Pel que fa a la seguretat, alguns veïns defensen que si el projecte està ben estudiat, actualment no tindria per què tenir cap perill.
El bisbat de Lleida ha decidit tancar provisionalment la parròquia de Sant Bartomeu del Picat, al Segrià, per perill d'esfondrament de la coberta. Fa uns dies ja es van detectar diversos despreniments. Ara l'Ajuntament ha ofert als feligresos una sala municipal perquè puguin celebrar misses amb seguretat. M1FM, Pere Gilart.
L'alcalde del municipi, Joan Gilart, explica que posaran facilitats perquè no s'hagi d'aturar l'activitat religiosa.
La posició de l'Ajuntament, com no pugui ser d'altre, doncs, és facilitar el bisbat i la gent amb aquests actes litúrgics, doncs, a tindre un ús d'un edifici municipal com és la Sala de la Unió, que a més la tenim molt a prop de l'església, perquè si puguin fer aquesta activitat allà. Un edifici que té molta activitat cultural i que també haurem de tot cintura i paciència, perquè doncs, de vegades a lo millor no fira sempre el mateix espai. Al ser un edifici amb tanta activitat, doncs, de vegades pot ser que tingui algun tipus de moviment que doncs, pugui fer que algun dia doncs, sigui en alguna sala i l'altre dia potser sigui en una altra. No?
El bisbat ha pres aquesta decisió després d'un informe en què el seu arquitecte aconsella dur a terme les actuacions de manera imminent i calcula en uns 150.000 euros les obres de reparació de l'edifici de propietat eclesiàstica.
Un treballador de SEAT de la planta de Martorell, al Baix Llobregat, ha mort a primera hora d'aquest matí després de precipitar-se al buit des d'una zona elevada de les instal·lacions.
La companyia automobilística espanyola assegura que les autoritats ja han estat treballant per aclarir les circumstàncies dels fets. Segons ha informat el web especialitzat en informació de la indústria automobilística Cotxe Global, el treballador ha mort com a conseqüència de les lesions causades per la caiguda. Aquesta és la segona mort per accident laboral a la planta de Martorell des del passat 2000.
En Cultura Sabadell, més de 1.000 escolars gaudiran de l'espectacle Acaba't la sopa a la Sala Teatre. Es tracta d'una producció que apropa la música als infants a través de la història d'una nena que no es vol acabar un plat de sopa. Des de melodies medievals, passant per Bach i fins als Beatles, l'espectacle compta amb una proposta pedagògica dissenyada per l'ocasió. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. A més, dalt de l'escenari hi ha dues ballarines, un violí, un violoncel, un clarinet i un espectacular piano de cua. Tots són atractius per al professorat de la ciutat que des del 2015 demanava que aquest muntatge tornés a la cartellera sabadellenca. Eulàlia Rivera és directora de la Sala Miguel Hernández.
La posta escènica, la qualitat musical, tot el treball de pedagògic que hi ha darrere d'aquests projectes de la Fundació són molt importants i estan molt ben valorats, no? Per tant, moltes gràcies per seguir apostant pel projecte de la sala a la nostra ciutat.
En total, més de 1.000 escolars podran gaudir d'aquesta producció, que ha esgotat les localitats per totes les funcions en cartell. Seran els dies 19 i 20 de febrer en 4 sessions matinals a un preu de 6 euros.
En commemoració dels 80 anys del final de la Guerra Civil Espanyola, l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha fet un mapa virtual dels bombardejos que va patir el municipi. Un mapa que ja es pot consultar a internet. Televisió Costa Brava, Jèssica Martí, bona tarda.
Bona tarda. A la pàgina s'hi pot trobar un mapa interactiu on estan marcats els diferents punts que varen ser bombardejats, amb les dades més rellevants i un dietari que recull les transcripcions dels principals documents dipositats a l'Arxiu Municipal, com estadístiques oficials, informes de la Creu Roja o diaris personals. Josep Auladell és tècnic de l'Arxiu Municipal.
Veiem el plànol de Sant Feliu i en allà veiem marcats tots els espais on varen caure les bombes, per dir-ho planament, no? Llavors, clicant sobre cada un d'aquests llocs, a part que tenim un llistat al costat, obtenim, doncs, tant el dia i l'hora del bombardeig, els avions que intervenen, el número de bombes que cauen.
Aquesta eina recopila d'una manera planera i exhaustiva tota la informació que actualment es disposa sobre els bombardejos a Sant Feliu de Guíxols.
Moment. Moment de repassar l'actualitat esportiva més local, tot preparat per al Barcelona Spain Masters de bàdminton, prova del circuit mundial.
Que jugarà des d'aquest dimarts i fins diumenge al pavelló de la Vall d'Hebron de la capital catalana. Hi haurà presència d'esportistes de l'Associació Granollers Esportiva, com són Blanca i Laura Lucas, Marc Gallardo i Bernat Amaya.
En bàsquet, el Joventut de Badalona fitxa Nobel Bungu Kolo.
L'alè congolès amb passaport francès signa fins a final de temporada. El nou jugador verd i negre cobrirà la baixa de Shaun Dawson, lesionat de llarga durada. Nobel prové de l'Evaluar francès i podria debutar amb la penya en el pròxim partit oficial, diumenge 3 de març, a la pista del Fuenlabrada.
En patinatge artístic, el Girona destrona l'Olot i guanya el Campionat de Catalunya.
Ho ha fet per segona competició consecutiva a la modalitat de grups gran de show. El conjunt garrotxí ha acabat segon. La tercera posició ha estat per al Masnou. En grups de show petits, a títol per l'Aldea, seguit del Massanet i el Tona. En quartets, el títol català ha estat per al Foment Cardoní, mentre que en grup júnior la victòria es va quedar a la capital del Baix Camp, on el Reus va superar el Bescanó i el Tordera.
En hoquei sobre patins, tres equips catalans passen a la final a 4 de la Lliga Europa Femenina.
Són el Voltregà, el Manlleu i el Palau. Les de Sant Hipòlit van remuntar l'eliminatòria després de guanyar el Benfica al partit de tornada 3-1. Escoltem la jugadora del Voltregà, Anna Romero.
Estem que encara no ens ho creiem, però bueno, estem contentes perquè estem a les semifinals de la Copa d'Europa i és una cosa molt gran. Quedaven exactament 12 segons i no sé, una jugada d'aquestes embolicada dins l'àrea, em sembla que va ser la Judit que l'ha acabat rematant i bueno, que ha entrat. Són com sentiments i emocions així una mica contraposades, no? Perquè al final no t'ho acabes de creure, no?
Per la seva banda, el Manlleu va caure a Gijón 4-3, però va fer vol 5-0 aconseguit en el partit d'anada. Al seu torn, les de Palau Solità i Plegamans van superar el tràmit a la pista del Noisy-le-Grand, en guanyar per 1-4 després de 10-0 del primer partit.
La Copa de la Princesa d'hoquei patins és per al Palafrugell.
Els del Baix Empordà es van imposar els penals del Liceo B en la final disputada a la pista dels gallecs. El partit va acabar 3-3 i els penals, els jugadors dirigits per Xevi García, es van imposar per 3-2. És el segon títol per al Palafrugell després de l'aconseguit fa dues temporades.
I una nova copa de waterpolo per l'Atlètic Barceloneta.
Els mariners es van imposar al Mediterrani 12-2 en una final disputada a la piscina Joan Serra de Mataró. Els de Xus Martín van dominar el partit de principi a fi per acabar aixecant el títol. És la 15a copa en el palmarès del Barceloneta, 7a de seguida de les últimes 14 finals disputades consecutives.
En futbol, la segona B, el Lleida Esportiu, torna al camí de la victòria.
Els del Segrià tanquen una ratxa de 6 partits sense guanyar després d'imposar-se a l'Atlètic Llevant per 1-0. Amb aquest triomf, Lleida puja a la tercera plaça en aprofitar-se de la derrota del Cornellà, ara 5è al camp de l'Hèrcules.
Fins aquí l'informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per la vostra atenció i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu.
La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo.
Us esperem a la caminada més festiva.
Festa repartidor d'esperança. Festa voluntari del telèfon de l'esperança.
Si et complau ajudar els altres, si t'agrada escoltar i disposes de 10 hores al mes, pot ser una veu amiga. Una veu que escolta i atén a les persones que truquen en moments d'angoixa, preocupació o solitud.
Obtindràs una dosi de satisfacció i felicitat que no t'imagines. Truca'ns al 93 202 0260. Prens nota? 93 202 0260. O envia'ns mail a administració@telefonoesperanza.com.
Fes-te repartidor d'esperança. Hi ha tanta gent a la que podràs ajudar. Telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú.
Topònims. El primer testimoni que tenim de Bregat és una referència escrita que data del 980.
Aleshores, ja existia una església i una torre de defensa contra els sarraïns, ubicada al mateix lloc que l'actual castell. L'origen del nom, però, prové de l'època romana, com explica el doctor Josep Moran, director de l'oficina onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans.
Cornellà és d'origen romà. Normalment els repobladors romans, quan s'hi establien, el primer repoblador donava nom al lloc, amb un sufix. Aquest senyor devia dir Corneli, oi? I va crear el pagus, el fundus, Cornelianus, i de Cornelianu ha donat Cornellà.
La ciutat va ser incorporada al territori de Barcelona al segle XIII i va passar a formar part de la comarca del Baix Llobregat l'any 1716 amb el decret de Nova Planta. Llavors, Cornellà era una important zona agrícola, però amb el pas del temps i l'arribada del ferrocarril al 1854, esdevé durant un segle una ciutat dedicada al sector tèxtil. Una curiositat cornellanenca és que, tot i la seva petita extensió en superfície, és el municipi més poblat de tot el Baix Llobregat.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.